Celebra els 40 de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest programa és l'internauta que es dedica a posar context a la vida online.
Bon dia, Catalunya. Us estimo.
Ja em teniu aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hola, família. Salutacions de Jordi Tardà.
Presentació i realització, Pepa Palau.
Hi ha dues respostes, perquè sí o perquè no.
Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio.
El programa que gosa penetrar en els entrellats de les intimitats humanes.
El Esportiu Lleida és més líder que mai després de la important victòria d'aquesta tarda al camp d'esports contra Marbella.
Us parla Andreas Faber-Caixa.
Aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Som amb el hashtag Som la Tribu. Va, vinga, esperem els vostres comentaris.
I ja comences a veure gent, doncs, que està fora del cotxe en comptes d'anar a netejar el cotxe.
Com cada dimarts, cada vostès dimarts tenen l'aventura d'escoltar-nos.
Hola, sóc el Bernal Fred.
Hola, senyors, bon dia, ja tornem a estar.
Els lleidatans porten dues victòries consecutives i avui tenen ganes d'aconseguir la tercera.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials.
Per posar-se en solfa i afinar cada dia de cada dia, a l'hora del cafè, l'orquestra.
Catalunya Ràdio, 40 anys. Dies de ràdio. En guàrdia. En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
Els catalans tenim fama d'assenyats, de botiguers i pacífics. La història ens diu que aquests tòpics probablement només han estat certs en les últimes dècades, perquè en la mil·lenària existència de la nostra terra, de Catalunya, s'ha donat una bona col·lecció de rauxats, d'aventurers, de pirates, de bandolers, de soldats, de negrers, de conqueridors i de cul inquiets. D'aquesta mena de fets i de protagonistes, la història de Catalunya n'està farcida, però s'han popularitzat ben poc. A l'imaginari popular només queden 5 o 6 fets capdals, en general tractats amb molt poc detall. L'11 de setembre, el timbaler del Bruc, la guerra de Cuba, poca cosa més. Aquest programa que avui comença, En Guàrdia, tractarà aquells fets de la història de Catalunya més lligats amb l'aventura, amb l'acció, amb l'emoció. Amb els nostres avantpassats conquerirem terres llunyanes, farem de gàngsters a Chicago, de negrers a Guinea i de pirates al Mediterrani. Però també fundarem ciutats catalanes a Hongria, a l'oest americà o a Austràlia. Acompanyarem les tropes catalanes durant l'ocupació de Madrid, l'atac contra Còrdoba o la lluita contra els britànics al Canadà. Coneixerem com un boig fa guanyar una batalla i una nit de sexe i vi en fa perdre una altra. De la mà de l'Ibei arribarem a la Meca i amb el general Savalls lluitarem a Roma per defensar el papa. Al costat de Prim viatjarem al Caucas, a Tetuán i a Mèxic i poc després, sense voler, provocarem una guerra entre França i Prússia. I això només és un aperitiu.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio.
En guàrdia. Més de 1.000 programes amb Enric Calpena. A més, el 9 de setembre del 2001.
Avui ens estrenem amb una història poc coneguda, la gloriosa, segons com es miri, Batalla d'Almenar, on els excrements dels catalans provocaran en gran part la derrota de l'exèrcit espanyol. Perquè després es digui que els catalans sempre ens equivoquem, diguéssim. Avui parlarem d'uns esdeveniments anteriors a l'11 de setembre, 4 anys abans del final d'aquell setge, quan la guerra de successió semblava que es podia decantar cap al bàndol austriacista, o sigui, el dels partidaris de l'arxiduc Carles, o sigui, entre d'altres, els catalans. Però abans de seguir, els vull presentar qui serà el nostre col·laborador habitual en aquest programa, el professor d'Història de la Universitat Autònoma, el senyor Oriol Junqueras. Oriol, benvingut.
Hola, molt de gust estar aquí amb vosaltres.
Oriol, habitualment de la Guerra de Successió només es recorda pràcticament l'11 de setembre, però va ser una guerra llarguíssima.
Sí, efectivament, va ser una guerra molt llarga. Establir amb precisió el moment en què comença sempre és complicat, perquè la declaració de guerra no vol dir que prèviament ja no hi hagin hagut incidents. En realitat, la guerra té el seu origen a l'any 1700, amb la mort del rei Carles II de Castella, Aragó, etc, que no té descendència.
L'hechizado, que han dit sempre.
Exacte.
Que era una mica retardadet.
L'embrujado, l'hechizado, sí. Un rei una mica especial, que no havia tingut descendents, que deixava una herència formidable, que incloia tot l'imperi americà, possessions a Europa, Nàpols, Sicília, Flandes, etc, i que les potències europees volien controlar aquesta herència.
Però a qui li tocava, diguéssim? Qui li tocava ser el monarca?
Sí, això és una mica irresoluble, perquè ni tan sols aleshores es van posar d'acord. Hi havia dos candidats fonamentals. Un era Felip d'Anjou, net de Lluís XIV de França, i emparentat amb la Casa Reial Espanyola, molt directament. I hi havia un altre candidat amb condicions pràcticament idèntiques, que era un dels arxiducs d'Àustria, un dels fills de l'emperador d'Àustria, el segon fill de l'emperador d'Àustria. Aquest era l'altre candidat, que és el nostre rei Carles III, o l'arxiduc Carles, més aviat conegut normalment com arxiduc Carles. Llavors, aquests dos, diguem-ne, intenten disputar-se la corona. Encara que no està ben bé clar qui s'ha de quedar què, hi ha intents de repartiment, fins i tot abans de la mort del rei Carles II d'Espanya ja s'havien intentat repartir la corona.
Però no arriben a cap acord.
Mai s'arriba a cap acord,
etc. I llavors comencen a barallar-se.
I llavors comença una
però
gran guerra.
Qui es posa de cada costat? Perquè França i, diguéssim, Castella es posa al costat de Carles...
De Felip,
de Felip, perdó. Sí. I els catalans i anglesos, s'ha dit habitualment...
Sí, exacte. Una mica els dos bàndols enfrontats, hi hauria Castella, la corona de Castella, a favor de Felip V, i, evidentment, França, la França de Lluís XIV, l'avi de...
El que li toca,
exacte.
No?
Exacte. Lògic, diguem-ne, no? Fins i tot després s'incorporarà Baviera en aquest bàndol. En aquella època Baviera era un estat sobirà dins de l'imperi.
Cervesa, diguéssim, pels borbònics.
També. Home, jugava la cervesa, igual que el blat, juga un paper molt important en qualsevol guerra, eh? Ja tindrem ocasió de comentar-ho, segur. Doncs, i en canvi, en l'altre bàndol, en el bàndol que, diguem-ne, donava suport a la candidatura austríaca, i per això austracista, hi havia la pròpia Àustria, i sobretot hi havia Anglaterra i Holanda.
Molt bé, també els vull presentar un especialista en aquests anys que avui ens ocupen, el professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, el senyor Josep Maria Torres i Ribé. Benvingut.
Hola, com estem?
Els dels seus darrers llibres és un que parla dels setges de Barcelona, o sigui que suposo que l'època i la Guerra de Successió la porta vostè bastant fresca.
Efectivament.
Molt bé. Expliqui'ns, si us plau, una mica quina era la situació quan ja la guerra ha començat. Com es vivia a Catalunya en aquell moment? Suposo que estem parlant, si ha començat a principis del segle, 1700 i poc, doncs això, 1705, 1710, com estava la situació?
Sí. Esclar, el primer que hauríem de tenir en compte és que, en realitat, la Guerra de Successió té una cronologia diversa si la tractem a nivell europeu o si la tractem a nivell espanyol.
És una guerra europea.
És una guerra, la primera guerra d'abast mundial, no solament europea, perquè també hi ha guerra a les colònies americanes.
Caram.
També se les claven a les colònies americanes. I, per tant, en aquest sentit, en rigor, la guerra, el pretext del desencadenament és l'accés a la corona de Felip d'Anjou a través del testimoni, del testament explícit de Carles II,
que diu que li dona la monarquia...
Sí, el declara hereu. I aleshores, a partir d'aquesta situació, és com arreu d'Europa es configuren un sistema d'aliances, que ja l'ha explicat el professor Junqueras, però un sistema d'aliances que a mi em dona la sensació que més que per la predilecció per un o altre dels candidats, és pel que representen. I això ens n'hauríem de fer molt capaços, perquè, en definitiva, ni amb anglesos ni amb holandesos,
sí, per
marcar exactament els punts fonamentals dels membres del Gran Aliança de l'Haia, no tenien gaires afinitats amb l'emperador. Per tant, d'una manera accidental, d'una manera oportunista, es decanten pel bàndol de l'arxiduc, no tant pel personatge, sinó pel seu antagonisme a França,
clar,
I per tant, Felip V era net de Lluís XIV, per tant, era oposar-se a França i oposar-se a l'hegemonia de França a Europa. És a dir, hi havien les potències emergents, Anglaterra i Holanda, que salien amb un exponent de l'antic règim, que era l'emperador d'Àustria, hi havia unes potències continentals clàssiques, França i Espanya, que formen l'altre bloc. I, per tant, en termes de la guerra estricta, la guerra comença abans a Europa, comença a partir de 1701, quan s'assigna el compromís de la Gran Aliança de la Haia. A Catalunya això no afecta. La guerra comença a Itàlia, comença a les fronteres del Rin...
O sigui, comença a tot arreu, excepte
a la península Ibèrica.
On s'està allò dirimint tots els problemes.
Caram. Efectivament, als Països Baixos, i en realitat a Catalunya pròpiament no comença fins després de la signatura del Pacte de Gènova de 1705.
O sigui, per tant, fins aleshores, diguéssim, la situació, entre cometes, és bastant normal.
Bastant normal.
O sigui, aquí
normal.
La gent menja, la gent
sí,
comercia, la gent...
Només amb dos problemes previs. Un d'ells és que, ni que no hi hagi guerra, els catalans han pres partit, i han pres partit d'una manera d'imaginari col·lectiu, entre un Borbó i, per tant, un francès, i els francesos ens havien estat estocinant amb els catalans des de feia 15 anys, ininterrompudament.
Cal,
des de 1690, a veure, el 1697, els francesos posen setge a Barcelona.
Posen setge a Barcelona, baixen.
I cau Barcelona. Cau Barcelona en poder dels francesos. I, per tant, vol dir que posar setge a Barcelona vol dir que han conquerit mitja Catalunya, els francesos.
Clar, clar.
Per tant, requises,
una emprenyada de fons entre els catalans de l'època important.
No, vull dir, deixant de banda que hi pogués hi haver major simpatia per una per l'altra, és que els francesos, i per tant, diríem per extensió, Felip V, que és un monarca que, com l'arxiduc en aquells moments, és un adolescent, té 18-19 anys, en el moment en què accedeix a la corona, per tant, ni simpaties ni antipaties, però és francès. I per tant, això pressuposa que ells són els enemics, o almenys són els que, dels quals ens hem de guardar. L'altra cosa que és important per disposar els catalans és que un primer intent de desembarcament dels aliats a l'any 1704, protagonitzat pel príncep Jordi de Darmstadt, fracassa, va estar molt mal, pèssimament preparat, i llavors el virrei Velasco, que era el virrei de Barcelona, a partir d'aquest intent de desembarcament comença a exercir una repressió brutal. Tanta repressió, sobretot selectiva, la gent que creava opinió, que les poesies de l'època, les corrandes de l'època, deien, fixeu-vos, que en realitat el Consell de Cent es podia celebrar més bé dintre de la presó que fora, tants consellers hi havia empresonats. I per tant, una cosa és l'antipatia popular pel Borbó i l'altra cosa és la configuració política de l'ostracisme, en la qual tindrà una gran importància aquesta repressió del virrei Velasco.
Oriol, hi ha una batalla que fa una especial gràcia, que és una batalla que es produeix a 1710, si no m'equivoco, i que és un moment en què sembla, almenys el que es diu a l'època, és que sembla que van a guanyar els austracistes. A partir d'aquesta batalla sembla que serà decisiva, després ja es veu que no, i que, per tant, comportarà la derrota i el triomf, per tant, de l'arxiduc Carles.
És cert que durant molts moments de la guerra va semblar que la victòria dels aliats, anglesos, holandesos, austríacs, catalans, era molt factible. Evidentment era una aliança molt poderosa, no per casualitat es deia la gran aliança. Per tant, hi ha diversos moments en què sembla que hi haurà la victòria dels aliats. Un dels moments més importants, un dels moments en què això sembla més factible, és precisament l'estiu de 1710. L'any anterior, França hi ha hagut molt males collites, els francesos tenen moltes dificultats per alimentar els seus exèrcits, hi ha una gran ofensiva aliada a tota Europa, Itàlia, el Rin, Flandes, etc. L'exèrcit francès s'ha de concentrar en defensar les fronteres franceses, no pot intervindre Catalunya en suport de Felip V, i per tant aquell estiu Felip V està sol amb tropes castellanes, pràcticament no hi ha francesos, i es troba al davant un exèrcit aliat, un exèrcit format per anglesos, holandesos, portuguesos, alemanys, austríacs i catalans.
Que s'entenien?
S'entenien amb anglès, amb llatí, amb català, anaven fent. Una mica la llengua franca continuava sent en ocasions el llatí, però vaja...
És la guerra del Golf contra el Saddam Hussein que inveix
Kuwait.
Nosaltres hem Kuwait, per entendre'ns.
Sí, alguna cosa així. Hem d'imaginar això que deia abans el professor Torres i Ribé, que, esclar, França era la gran potència d'Europa. Havia intentat o intentava aconseguir l'hegemonia sobre tot el continent. Per tot, tots els altres països estaven units en contra d'això, diguem-ne. És a dir, el que unia anglesos, holandesos o catalans era sobretot l'odi contra França, aquesta França prepotent que volia exercir l'hegemonia sobre tot el continent. Llavors, al 1710, a Catalunya, es produirà un encontre militar, que és la batalla d'Almenar, que enfronta a un exèrcit aliat, aquest que comentàvem ara, amb les tropes de Felip V. El resultat de la batalla, diguem-ne, serà la victòria aliada i l'obertura d'una gran ofensiva que durà en els catalans i en els aliats cap a Madrid. Però vull dir, potser valdria la pena analitzar una mica el context d'aquesta batalla. Una mica a l'estiu de 1710 el que està passant és que els dos exèrcits estan situats un davant de l'altre durant diverses setmanes.
Quanta gent va per bando?
Doncs aproximadament, encara que les xifres sempre són molt difícils de precisar, potser entre 25 i 30.000 per banda.
Sí. Déu-n'hi-do, no? Perquè a l'època els exèrcits no eren tan grossos, habitualment, pel que tinc entès.
És clar, és que en aquest sentit els exèrcits de l'època actuaven d'una manera molt estacional. I, per tant, no és que hi hagués un exèrcit monumental en un cantó i un altre exèrcit monumental a l'altre cantó, sinó que a l'arribar a la primavera de 1710, Felip V, d'alguna manera, inicia l'ofensiva, que després dona lloc a la contraofensiva. Felip V envaeix Catalunya, una Catalunya que domina en bona part. És a dir, no és allò, Catalunya amb la geografia actual lliure d'enemics, que és envaïda. Els borbònics controlaven les claus del territori. Controlaven Tortosa, plaça Forta, controlaven Lleida, plaça Forta, i controlaven la fortalesa de Roses.
Déu-n'hi-do.
Esclar, tenien com una pinça monumental sobre el territori de Catalunya. Llavors, Felip V, valent-se d'aquesta presència estratègica, ni que no quantitativa, és quan prepara una ofensiva. A mi em dóna la sensació, per donar el cop de gràcia.
Sí, anem a acabar-ho.
És dir, una ofensiva per anar sobre Barcelona. Arriba fins a Lleida, terra pròpia, perquè Lleida era dels borbònics ja, i llavors... els austracistes preparen, els imperials preparen una contraofensiva. Però, és clar, amb una diferència fonamental. Mentre que els borbònics és una construcció d'un exèrcit amb unes característiques tremendament favorables, perquè tenien tot un rere país...
Castella.
I subsidiàriament França. En canvi, els austracistes només poden concebre això que explicava el professor Junqueras, la contraofensiva, perquè els hi arriba un exèrcit expedicionari per mar, anglès i austríac, fonamentalment també holandès, però sobretot anglès i austríac, que arriba per mar. I per tant, quan s'acaba aquest, amb això que dèiem del nombre, no n'hi ha més. Els imperials només tenen 20-25.000 homes.
Perquè els catalans no estaven preparats per fer la guerra.
Sí, pocs regiments de voluntaris catalans, però que realment eren molt aguerrits en el combat, però molt poc disciplinats. I que en una batalla arreglada com aquestes, eren pels generals se'ls posaven els pèls de punta. Eren més un destorb que un avantatge.
Ja m'imagino, ja.
I penso que aquest és el marc, I per tant es veu que les proporcions són enganyoses. És a dir, a Catalunya hi ve un exèrcit de 25-30.000, però és que a Castella era 25-30.000 més, borbònics, més al rere país.
Clar.
Amb homes
molt,
i encollites.
Molt diferent,
O sigui, diguem-ne, el bàndol aliat a Catalunya no es podia permetre el luxe de cap derrota.
Exacte.
Perquè és que no hi havien més reforços, o haurien d'haver arribat ulteriorment
cosa
per mar.
Que no van fer, que no van passar,
Cosa que els borbònics, teòricament, si perdien aquella batalla, sempre... era molt més decisiva pels catalans i els austriacistes que no pas pels borbònics,
exacte,
pel que sembla.
Sí. I tal com deia el professor Torres i Ribé, doncs els voluntaris catalans, anomenats miquelets, nom d'origen una mica fos, no se sap ben bé perquè se'ls deia miquelets, que té el seu origen més de mig segle abans, doncs aquests miquelets eren molt eficients quan combatien sobre el seu propi territori, quan coneixin el territori.
Una guerra de guerrilles.
Clar.
Exacte, no? Quan trepitges el territori, quan el coneixes, quan saps on trobar, menjar, on trobar aigua.
M'imagino partides petites, poca gent
malgrat
que ataquen
a vegades arribaven a agrupar més de 1.000 combatents i gairebé 2.000 combatents miquelets, diguem-ne. I, per exemple, jugaven un paper molt important en el control de les rutes que subministraven aliments des de Barcelona o des dels Pirineus, intentaven portar aliments a l'exèrcit aliat. En això els miquelets catalans, diguem-ne, jugaran un paper molt important. O, per exemple, per hostigar o impedir que l'exèrcit borbònic controli amb comoditat la Plana d'Urgell. La Plana d'Urgell, també, tal com indicava el professor Torres i Ribé, doncs estava força sota el control dels borbònics, especialment Lleida. Però el control d'aquell territori important per les collites de blat, el blat juga un paper decisiu per alimentar els soldats, doncs calia veure qui ho controlava.
Tinc entès que, en aquest cas, el temps jugarà, el temps em refereixo de temps meteorològic, jugarà a favor de l'exèrcit austracista, dels catalans, simplificant.
Sí. En un principi, després es gira la contra. És a dir, d'alguna manera, segueix la batalla segueix unes pautes convencionals, que és que qui inicia l'ofensiva en bon temps són els borbònics. És a dir, Felip V, a la primavera, al mes d'abril, al mes de maig. Aleshores, arriben fins a Lleida, es preparen per a mi, llavors es prepara la contraofensiva aliada. Però ja tard, en termes meteorològics, perquè quan arribava l'hivern s'acabava el bròquil, s'acabaven les guerres, s'acabava la batalla, els exèrcits anaven a les casernes d'hivern, reculaven, i per tant, quan es produeix la batalla d'Almenara és a finals de juliol ja. Si es volia anar a Madrid a finals de juliol, la batalla d'Almenara era molt tard. Qui la va iniciar al seu temps va ser Felip V, aquesta, diríem, ofensiva, que després dona lloc a la contraofensiva. Quan s'hi posen els austracistes ja és molt tard, en termes meteorològics,
Una cosa molt curiosa i que es coneix poc és que a totes les batalles, o a totes les guerres, més aviat, acostumen a haver-hi enviats de les grans potències, habitualment enviats militars, però no necessàriament, que estudien com va la batalla i llavors escriuen o envien comunicacions als seus caps d'estat per explicar-los com ha anat o com està anant. Un dels enviats al costat del bando austracista, en aquest cas, era un enviat del papa de l'època, de sa santedat, i li va enviar una sèrie d'informes que explicaven una mica què passava. Nosaltres hem preparat una coseta per recordar una mica com eren els informes de l'època.
Nel giorno di divina grazia apostolica di Giulio, en el dia de gràcia de l'apòstol Sant Jaume de l'any 1710. Em faig bé d'informar a sa santedat que a terres de la corona d'Aragó se segueix lliurant batalla. Hom pot imaginar el valorós esperit que du aquests més de 50.000 homes a defensar llurs corones en dies tan xardorosos. Val a dir, però, que molts són els que ja han enfilat el camí de la deserció, especialment entre les files galo-hispàniques, que acusen cert defalliment. Notícies arriben de l'anuig del marquès de Villadària, que condueix les tropes fidels al rei Felip. A la vora de Balaguer, l'exèrcit aliat del rei Carles s'ha abraonat per creuar el riu Segre que banya aquestes contrades. Es parla d'un avenç en Vespri, amb data d'avui mateix. A l'altra ribera del riu, els batallons de castellans i francesos pateixen d'un mal difícil de guarir amb les armes. Aquest Segre no és només testimoni del devessall de pòlvora que, de fa ja dies, hom diria que mesos, emblanquineix aquesta terra ferma. Doncs l'aigua que du en el seu cabal s'ha convertit en el millor aliat del rei Carles, en el pitjor enemic dels homes del rei Felip. Després de veure com, repetida i pertinesment, els seus soldats patien de certes indisposicions, quasi descomposicions, s'ha investigat i s'ha esbrinat que darrere, o millor dit, més amunt d'aquest mal, hi ha holandesos, anglesos i catalans que hi diuen la seva. Doncs ja és conegut que tant les tropes aliades, així com tota la seva cavalleria, deposen en aigües del Segre. Sent aquests acampats més amunt que aquells, on pot imaginar quina és l'evolució i el destí de les femtes navegants. Ara bé, puix que arribals a la guerra, com vostra santedat bé coneix, sempre la cortesia ha de regnar entre ambdós aspirants. Així és que vilatans en relaten que, de nit, es pot albirar com baixa de les muntanyes un as enviat pel rei Carles, carregat amb alforges de neu que han de servir per abastir les necessitats del rei Felip a Trenc d'Alba. Si mal no m'ho sembla, amb tot el respecte a vostra santedat, hom diria que són pocs els dies de batalla que resten aquests homes. Car, compost el rei, molt descomposades estan les seves tropes. S'acomiada de vostra santedat fins que vostre reclam m'hagi de compareixer.
O sigui, professor Junqueras, que segons aquest enviat papal, gran part de la derrota posterior a la batalla d'Almenar per part dels borbònics va ser per culpa, i em perdó la paraula, de les cagades dels catalans a dins del riu Segre.
Sí, i de tots els seus aliats.
Clar, clar, els aliats feien molt amb
exacte.
Això.
Exacte. Sí. Aquell estiu, estem parlant del mes de juliol, a la plana d'Urgell.
Una calorada important.
Moltíssima calor. A més, el Segre no baixa gaire ple, hi ha aquelles alçades. Per tant, la posició de les tropes, imaginem 30.000 soldats, més els seus cavalls, més les bèsties de càrrega, sembla que sí que cagaven literalment en el riu. L'exèrcit borbònic estava situat riu avall, Segre avall, i per tant utilitzava l'aigua del riu per beure. Evidentment, d'aigua no en bevia gaire. Clar. I els hi va agafar tota mena de descomposicions, de problemes, diarrees, etc., agravats per la calor de l'estiu, per les dificultats del transport d'aliments, cosa que en aquella època era molt habitual. Finalment, a més, l'exèrcit borbònic comença a patir desercions. Soldats que pensen, bé, això no va gaire bé, potser millor tornar cap a casa i en tot cas l'any que ve ja ho veurem. Les desercions eren molt habituals en els exèrcits de l'època. Eren l'element que causava més baixes a qualsevol exèrcit eren sempre les desercions. Entre desercions i diarrees, l'exèrcit borbònic es
descomposava. Clar, molt
mai millor dit, diguem-ne.
Mai millor dit, sí, realment pels dos costats.
Per tant, arriba un moment que Villadàries, que és el seu cap militar, i el propi rei Felip V, que està allà present, decideixen que potser seria oportú una retirada.
Comencen cap a on? Cap a Lleida, m'imagino, per
sí,
tancar-se allà.
Exacte.
I
cap a Lleida, no? I camí d'Aragó. Aragó ja estava controlat pels borbònics des de 1707 i, per tant, semblava una base més segura. I si les coses anaven molt malament, doncs fins i tot fins a Castella. Però en aquell moment es plantegen retirar-se camí de Lleida, potser després cap a Saragossa. El problema que tenen és que no hi ha gaires camins, diguem-ne. Si intentes anar directament de Lleida a Saragossa, i tothom sap què passa quan vas per l'autopista, doncs hi ha els Monegros. Atravessar els Monegros a finals de juliol amb un exèrcit descomposat era molt difícil. Per tant, els borbònics...
No hi havia peatge, també,
no hi havia... No, exacte.
Això és un avantatge.
S'haurien espatllat els diners.
Sí, important, sí.
Sí, potser que valdria la pena que algú hi reflexionés sobre els viatges, també ara. Però vaja, llavors el que han de fer és veuen forçats a seguir una mica la Noguera, a seguir la zona d'Almenar, la zona del Farràs, per intentar evitar els Monegros. Això els catalans ho saben perfectament, coneixen el seu territori, saben on han d'anar a esperar a l'exèrcit borbònic. Informen en el general, en cap de les tropes aliades, que és Starenberg, un general amb molta experiència, els quals els catalans ja coneixen des de les guerres d'Hongria de finals del segle XVII.
D'on era aquest home?
Perquè era un austríac que estava al servei de l'emperador.
Aquest cognom no podia ser molt d'aquí, no?
Exacte.
Starenberg.
Però era un general molt apreciat, és a dir, ja s'havia fet famós a les guerres d'Hongria, hi havia hagut catalans a les guerres d'Hongria, era un general amb molt de prestigi, ben preparat. L'altre general important de l'exèrcit aliat era Stanhope, un general britànic, anglès, i per tant són informats aquests militars i saben el que han de fer, saben on han d'anar a esperar. Llavors la dificultat està en fer creuar tot l'exèrcit, és a dir, la batalla, la clau de la batalla està en com fer creuar tot l'exèrcit aliat molt ràpidament el pont de Balaguer. El pont de Balaguer, en l'època, pont estret, fer passar 30.000 soldats amb bagatges, cavalls, canons, etc, etc, és complicat. I s'ha de fer passar el més ràpid possible. Llavors, l'organització del pas del riu serà decisiva. Aconsegueixen creuar el riu en una sola nit. Avancen la cavalleria creua al vespre, s'instal·larà a l'altre cantó, arribarà fins a Almenar, podrà dormir tot el matí següent, La infanteria creuarà durant la matinada, arribarà, s'instal·larà, etc, etc, etc. En canvi, l'exèrcit borbònic dorm aquella nit i l'endemà es posa en marxa. Es posa en marxa. El dia és molt llarg, estem parlant a l'estiu. Moltíssima calor. Camí d'Almenar. Durant tot el dia, potser porten 12, 13, 14 hores de marxa, l'exèrcit borbònic es va desintegrant, les columnes borbòniques es van desmuntant.
Van quedant gent enrere,
exacte,
allò, un
fa molta
desenganxat
calor,
de l'altre...
Falta aigua, els cavalls estan una mica més avançats, la infanteria, un està més cap aquí, l'altre està més cap allà. En canvi, l'exèrcit aliat aconsegueix reposar aquell matí, dormen, descansen, estan tranquils, s'han abeurat bé, els cavalls han pogut menjar, això és molt important, eh? Si el cavall ha menjat abans de la batalla, podrà anar al galop, etc. Si el cavall no ha menjat, no podrà galopar, o al cap de pocs minuts estarà absolutament esbufegat, diguem, eh? No podrà. Per tant, la preparació prèvia a la batalla és decisiva. Bé, a les 6 de la tarda del dia 26 de juliol de 1710, l'avantguàrdia del descomposat exèrcit borbònic troba davant seu un exèrcit en formació de batalla, l'exèrcit aliat.
Que no se'ls esperava gens ni mica.
Que no se'ls esperaven en allà. No els creien capaços de creuar dos rius per arribar al Menar i, a més, està en formació de batalla, mentre que els borbònics arriben absolutament desorganitzats.
Van arribant, allò.
Exacte, van arribant un darrere l'altre, de tal manera que hi hauran tropes que no tindran temps ni tan sols d'entrar en combat. Ara ho explicarem, diguem-ne. L'exèrcit aliat en formació de batalla, l'exèrcit borbònic descomposat arriba a unes unitats de cavalleria i decideixen que han de trencar la línia aliada. En realitat no saben ben bé quants aliats tenen al davant. Pensen, bueno, potser seran pocs, potser són poques unitats, etc. I intenten trencar. Es produeix una càrrega de cavalleria borbònica, però aquesta càrrega de cavalleria borbònica topa contra tota la infanteria reglada dels aliats, amb l'artilleria situada en el centre de les línies aliades, etc, etc. La cavalleria borbònica...
Però la pregunta, què vol dir topa?
Topa, xoca.
Sí, però vull dir, com se'ls espera, com... Perquè,
sí,
francament, no em vull imaginar la situació, però si jo sóc infant i em veig venir davant 30, 40 o 100 cavalls,
sí,
no
o
tinc
més,
ganes,
i tot,
o més
sí,
i tot, no sí, tinc sí, ganes de quedar-me a esperar, que topin els cavalls amb mi.
Exacte. Bueno, la primera càrrega, les fonts sempre són confuses i depèn de qui les escriu, etc. Però la primera càrrega borbònica sembla que eren 20 esquadrons de cavalleria.
I això vol dir?
Això vol dir, doncs, uns 350, 400 homes per esquadró de cavalleria.
Per esquadró?
Sí.
20-30, per tant, sí, estem parlant d'uns 8.000 cavalls.
Sí, tota la cavalleria borbònica possible, diguem-ne.
Que devia ser gairebé tota.
Tota, sí, sí. Perquè, esclar, la cavalleria havia avançat més de pressa durant aquell dia.
Deu ser terrible veure't venir 8.000 cavalls desbocats.
Segur.
I amb els que estan a sobre deuen portar una espaseta important.
Uns sabres de doble full, normalment.
O sigui, deu espantar bastant.
Sí. A més, poden disparar amb pistola en el moment en què s'estan acostant per intentar trencar la línia d'infanteria o fer-li por.
I com se'ls para? Com es fa per parar una
bé, el més important de tot és la disciplina, diguem-ne. La disciplina de la tropa d'infanteria és la cosa... Si la tropa d'infanteria aconsegueix mantindre la disciplina, mantindre's en línia, la infanteria anava armada amb un fusell, amb baioneta, en aquell moment la baioneta ja s'havia imposat com arma clau per la infanteria, doncs si aconsegueix mantindre l'ordre, la cavalleria ho té molt difícil. Perquè, esclar, la infanteria primer dispararà en diverses línies d'infanteria. Molts dels soldats de cavalleria cauran o cauran els seus cavalls morts. A més, quan xoqui la cavalleria contra la infanteria, si la infanteria es manté allò amb
ferma,
confiança, ferma, sense por, sense trencar-se, doncs es trobaran amb una selva de baionetes que enganxaran cavalls, que enganxaran genets, etc. A més, com que l'artilleria estava posada, no hi havia gaire, però estava ben posada, estava en el centre de la línia aliada, doncs la cavalleria... Exacte,
no?
La cavalleria pateix moltes baixes per culpa d'aquesta artilleria, etc. Total, que l'assalt de la cavalleria borbònica fracassa. Un cop ha fracassat l'atac de la cavalleria borbònica, es produeix la contraofensiva aliada. Tropes d'infanteria que avancen, però sobretot la cavalleria. Cavalleria anglesa, cavalleria holandesa, cavalleria imperial, es llança sobre la cavalleria borbònica en retirada i sobre la columna d'infanteria que arriba absolutament desorganitzada. Per tant, hi ha unitats borbòniques que no saben que estan en combat.
Caram.
Perquè sí, bueno, han sentit un tir de lluny, no... però ben bé no saben què
no
està passant.
Caçant ànecs, deuen pensar.
Alguna cosa així, no, sí. no s'ho esperaven. I veuen com la seva pròpia cavalleria es retira per passant al seu costat, el qual encara crea més confusió. La sort per l'exèrcit borbònic aquella tarda és que la batalla ha començat a les 6 de la tarda i, per tant, queden poques hores de llum. I la persecució que els aliats faran sobre l'exèrcit borbònic s'haurà d'acabar quan caigui la nit. I llavors això salva, en bona mesura, una gran part de l'exèrcit borbònic.
Inclusiu el mateix Felip V,
exacte,
que està a punt de caure presoner en el transcurs d'aquesta ofensiva.
Això sí que hagués pogut canviar la història,
com
realment.
Com que els borbònics tenien la sensació de que estaven a l'ofensiva, per tant, a Felip V allò anava a primera línia per tenir l'espectacle. I per tant, com que es produeix un fracàs estratègic o d'informadors, en aquest sentit els agafen, doncs, sense preparació, I Felip V, un escamot l'ha de retirar i endur-se el cap a Aragó i ja no pararà fins a Valladolid.
Caram,
sí.
Això sí que és una retirada,
ja, el rei i el seu entorn cortesà, l'exèrcit sí que es quedarà.
Però se salva, o sigui, de la batalla d'Almenar l'exèrcit borbònic no queda destruït.
No, ui, és que això precisament la importància és que podríem aplicar aquella dita en tots els idiomes que es diu lo important no és guanyar una batalla sinó guanyar la guerra. I en aquest cas és claríssim això, és a dir, a partir de la batalla d'Almenar el que realment sobre el territori s'estarà discutint no és tant la superioritat militar sinó la superioritat logística. Això és el que s'estarà discutint.
Aclarim-ho, això de la superioritat logística.
Sí, els proveïments, la rereguarda, la proximitat de tropes de refresc, això és el que, en definitiva, en tota la campanya de Madrid, de la qual la primera gran batalla és la batalla d'Almenar, serà lo determinant. I, en aquest sentit, el que hem de tenir en compte és que, per exemple, inconvenients que hi ha hagut a la batalla, previs a la batalla d'Almenar, com això de l'emmerdament de les aigües del riu, es dona després a l'ofensiva cap a Madrid dels imperials, que a la mesura que es van... A la mesura que es van allunyant de les seves fonts de proveïment, han de menjar de tot. Han de menjar blat corromput, blat putrefacte. Es diu, per exemple, fruit d'una política d'especulació del secretari Vilana Perles, que...
Secretari català.
El secretari català de l'arxiduc Vilana Perles, secretari d'Estat, que es ven el bon blat i dona porqueria, blat fermentat, amb els imperials, amb l'exèrcit imperial. Llavors això és una cosa que desencadena... cava la tomba de l'exèrcit. Llavors, com que tenen blat dolent, han de començar a agafar les collites dels pagesos castellans.
No els he de fer cap...
I aleshores això posa diríem, simpatia cap ni una respecte a l'arxiduc, molt menys si els hi prenen la collita. I, per tant, d'alguna manera, els borbònics estan en plenitud de proveïments i amb una excepcional preparació logística que dèiem, i en canvi els imperials es van allunyant de les seves bases.
Malgrat que estan sent derrotats, diguéssim, al camp de batalla...
Guanyen la batalla, però perden la guerra. Jo penso que aquí hi ha un model que a vegades el solem negligir i que és molt important, que és que en l'enfrontament entre Àustries i Borbons a la península Ibèrica hi ha dues operacions gairebé calcades. Les dues operacions de... ofensiva sobre Madrid de l'arxiduc dels imperials, acaben igual. És a dir, Felip V es retira, és una mica saltant en el temps com la ofensiva i contraofensiva dels nazis alemanys a la Segona Guerra Mundial i la resposta dels soviètics. Els nazis alemanys avancen amb aquella operació Llampec. Els soviètics es retiren, inclusiu cap a Sibèria. Doncs bé, els imperials avancen a partir de la victòria d'Almenar, conquereixen Aragó, conquereixen Saragossa, etc. Van avançant i els borbònics es retiren. Felip V se'n va a Valladolid. I, per tant, en aquest allunyament de línies, a l'any 1706 i també a l'any 1710, els borbònics estan en disposició, a mesura que es van allargant les línies austríaques, estan en disposició d'aplicar una pinça estratègica, atacar pels flancs. És a dir, quan ja són al Alcalá de Henares els imperials, els borbònics, castellans els ataquen pel sur i els reforços que envia Lluís XIV els ataquen del general del Mariscal Vendôme, els ataquen pel nord i tallen els proveïments. Llavors, efectivament, els imperials, l'arxiduc han arribat a Madrid, però esclar, llavors no poden retornar. D'aquí ve el fracàs de l'operació. D'aquí ve... és una cosa desesperant, eh?
Perdoni, per tant, arriben a Madrid i els catalans es pot dir que ocupen Madrid.
Els catalans és un dit.
Els catalans i els imperials,
els pocs catalans.
Ho estic ampliant, eh?
Els pocs catalans.
Quants catalans hi devien haver amb aquell exèrcit d'ocupació de Madrid?
Això passa... Jo penso que no gaires, eh?
Al poc temps.
Potser 2.000 o 3.000, a tot estirar, eh?
Sí, alguna cosa així. Una xifra d'algun miler... però poc, 2.000, 2.500, 3.000, no gaires més, eh? L'exèrcit aliat tampoc era gaire gran, ja ho hem explicat abans, com a molt devia tindre uns entre 25 i 30.000 homes, un 10% podien ser catalans, la resta, l'altre 90%, eren anglesos, holandesos, portuguesos, austríacs, tropes alemanyes en general, que estaven...
I mercenaris de tot tipus.
Exacte.
Sí. El nostre amic, l'enviat especial de Sacerdat al Papa, aquesta guerra, diguéssim, està col·locat... Suposo que devia haver-hi un altre enviat especial del Papa,
exacte,
al bando borbònic.
Sí, el Sant Pare s'ho passava molt malament perquè els dos reis, Felip V per un cantó i Carles III per l'altre, volien el reconeixement només de la seva persona. I llavors el Papa no sabia mai què havia de fer. El reconeixement del Papa Carles III s'havia aconseguit d'una manera molt contundent. El germà de Carles III, Josep I, emperador d'Àustria, havia posat setge a Roma...
Caram, és una bona manera d'aconseguir un reconeixement. Sí.
Havia obligat el papa, a base de canonades, a reconèixer a son germà, a Carles III, com a rei d'Espanya. Tal manera que, sense deixar de reconèixer Felip V com a rei de Catalunya, Aragó, Castella, etc, etc, el papa també reconeixia amb una altra persona com a rei de Catalunya, Aragó, Castella, etc, etc. Una situació confusa. Felip V es va enfadar moltíssim davant d'això i prenia represàlies contra els eclesiàstics. Tothom ho feia, eh? La situació era difícil,
sí,
a l'època.
Doncs el nostre amic, l'enviat especial de Sa Santedat, davant de les tropes, al costat de les tropes austracistes, també va escriure una carta a la Santa Seu explicant una mica com anava l'ocupació de Madrid. És aquesta.
Nel giorno di grazia, ottobre, le 15
en el dia de gràcia,
di 1710,
el 15 d'octubre de 1710.
A fe de ser fidel al que els meus propis ulls han pogut testimoniar, procuraré referir a vostra santedat el que s'ha succeït després que, victorioses, les tropes del rei Carles han pres per segona vegada la vila de Madrid. Guarnides després del saqueig borbònic a terres de Saragossa, hom ha dit que la cavalleria catalana ha fet per mereixer la reconeixença de la victòria. Els Micalets, com són coneguts els voluntaris catalans arribats a tropes austriacistes, també han ocupat Madrid. Però els seus ciutadans, partidaris felipistes en la seva majoria, són molt recelosos i han fet hostilitat manifesta a les mesures decretades pel rei Carles. Aquestes són les que ara es relataran. A tot noble castellà partidari de Felip i a tot ciutadà francès, se l'ha obligat a dirigir-se sota pena de mort a Toledo. A tot aquell que no gaudeix de títol, direm que a tot habitant, se l'ha obligat a entregar les armes i prohibit li estat d'escriure's amb qualsevol partidari felipista. Així mateix, l'Església haurà de fer inventari de possessions per fer-ne subhasta. Se senten veus que afirmen que l'oposició al rei Carles és una lluita contra l'heretgia, cosa que deixo al vostre sempre molt savi i respectable parer. Els dits Micalets s'han ocupat de castigar tota difamació, com he sentit que en diuen, i en diuen pors. En fer-se fosc, es poden encara sentir crits escampats d'alguns carrerons, crits de lloança a Felip, no pas porucs, que reclamen el seu retorn de la vila de Valladolid. Les amenaces d'execució per dit comportament també s'han fet sentir. La convivència no és cosa fàcil. Ara caldrà veure quin és el decurs dels esdeveniments que resolguin aquest conflicte a terra hispànica. Esperant nova ordre de vostra santedat, s'acomiada sempre devot.
En guàrdia.
Catalunya Ràdio, 40 anys. Dies de ràdio. En guàrdia. Més de 1.000 programes amb Enric Calpena. A més, el 9 de setembre del 2001.
Catalunya Ràdio.
Això és En Guàrdia.
Caram, o sigui que quan arriben les tropes imperials a Madrid i l'ocupen durant un parell de mesos aproximadament, la primera nit se senten crits de visca Felip V i llavors posen els miquelets catalans a patrullar.
Sí, sí, sí. Segur que entre altres soldats, però molt especialment catalans, perquè, esclar, els catalans tenen un sentiment d'animadversió molt format, perquè la guerra fa molts anys que dura, perquè hi ha hagut tropes castellanes a Catalunya durant molts anys, des de 1705, Barcelona ha patit un setge borbònic ja en aquell moment, etc, etc. Hi ha hagut ciutats ocupades per castellans i, per tant, l'ambient és un ambient dur. Els castellans a l'època deien que Carles III era el pequeño rei que los catalanes les querían imponer. Hi havia tot un ambient ja d'hostilitat. Els miquelets, a més, eren soldats, ja ho hem explicat abans, molt aguerrits, acostumats a viure sobre el terreny. Poca broma.
Uns salvatges.
Sí,
literalment salvatges, allò, no.
Salvatges fins i tot amb la seva pròpia població, és a dir, fins i tot dintre de Catalunya, la població civil, quan arribaven els miquelets es posaven a tremolar. Miquelet i bandoler, a vegades, era sinònim.
És que molts eren antics bandolers, o de famílies d'antics bandolers.
O posteriorment se'n farien, diguéssim, vull dir que era una...
Sí, posteriorment hi ha poc bandoler perquè la violència militar dels borbonis impedeix que torni a reproduir-se el fenomen bandoler. Estem parlant després de 1714.
Sí, sí. En tot cas, la presència de miquelets pel carrer de Madrid devia resultar espantosa pels madrilenys, perquè si els catalans tremolaven quan trobaven un miquelet, imagineu un madrileny quan trobava un miquelet, vull dir, devia de ser espectacular. Llavors, l'ocupació, el que problema estarà, tal com explicava abans, que l'ocupació de Madrid doncs resultarà insostenible. És un territori hostil, absolutament hostil per l'exèrcit aliat, i per tant quan arribin les tropes, els exèrcits de reforç francesos enviats per Lluís XIV, la situació de l'exèrcit aliat es farà insostenible.
Però, no es va fer cap intent per part de l'arxiduc o d'intentar portar, diguéssim, la població al seu costat, no?
Perquè
no...
És que el problema de Madrid i el problema de l'ocupació de Madrid no és tant que fos insostenible en termes militars, que no era sostenible, perquè Madrid no era una plaça forta, no era una ciutat amurallada, per tant...
Una ciutat oberta,
Era una ciutat oberta, exactament aquesta és la paraula. Però, de totes maneres, al marge de que era insostenible en termes militars davant d'una ofensiva com era el Mariscal Vendôme, el problema era la frustració des de l'origen que va tenir l'arxiduc. L'arxiduc es va trobar amb una població de Madrid, amb una capital pràcticament buida. No buida del que en deien les fonts de l'època la canalla. El baix poble de Madrid hi era, buida dels que comptaven, membres de l'administració pública, membres dels consells, membres de la noblesa, que havien fugit cap a Valladolid, tots. És a dir, es parla d'una caravana de 30.000 persones que fuig de Madrid cap a Valladolid i s'instal·la a Valladolid. I llavors, el que ell esperava, l'arxiduc, que era coronar-se amb consens del que en diríem les classes dominants del regne, resulta que no n'hi ha cap ni una. Algunes que han permís perquè estan malalts, perquè són vells, s'han quedat... Amb... Un cas excepcional és el cas del general Villarroel, que es passa de bando. Ell era general borbònic.
Ah, caram, no ho sé.
I llavors l'arribar a l'arxiduc a Madrid dona obediència a l'arxiduc. Clar, aquí entraríem, no ens dona de més el programa, entraríem en un tema molt complicat, que era el tema de les fidelitats. Perquè uns eren fidels a Felip V i els altres eren fidels a l'arxiduc. I fidelitats canviants, eh? El cas és que, i això és lo substanciós, és que l'arxiduc es corona sobre el buit. No hi ha ningú, el poble li és hostil, la canalla aquesta li és hostil, per criar-se, diríem, una animació que contrarresti els crits de Felip V. L'arxiduc ordena que a la comitiva n'hi hagin uns que vagin amb unes alforges plenes de calderilla i vagin tirant calderilla al públic perquè vitoregi a l'arxiduc. O sigui, un tema d'una estada bastant patètica,
sí,
francament.
Sí, la veritat és que no sembla
més,
molt digne, no?
Gens digne. I, a més, hi ha un tema que realment és d'un fracàs estratègic de primera magnitud, que és que la concepció del pla de l'ofensiva sobre Madrid era que l'arxiduc aniria a Madrid des de Catalunya, passant per Aragó, terra d'alguna manera favorable, i llavors això coincidiria en el temps en una ofensiva des de Portugal per Salamanca cap a Madrid.
Els portuguesos eren a favor dels imperials.
Exactament, formaven part de la Gran Aliança de l'Haia. Però per segona vegada aquesta ofensiva portuguesa fracassa. És a dir, no fracassa en el camp de batalla, sinó que ja s'organitza malament i entren arriben a prop de Salamanca i es retiren. I per tant llavors es troba l'arxiduc a Madrid rodejat d'enemics. Escolteu, i està rodejat d'enemics a finals de setembre, a començaments d'octubre.
Clar, que allò que comentàvem de la meteorologia, que és bàsica.
Les coses d'estacionalitat. De tal manera que consideren l'estat major austracista, imperial, que Madrid no és defensable. Que Madrid no és defensable, llavors intenten retirar-se cap a Toledo, que sí que tenia muralles i que era defensable. Però a mi em dóna la sensació que el punt neuràlgic de l'èxit o el fracàs és a finals d'octubre, quan deixen de banda l'exèrcit i els enfrontaments dels dos exèrcits, l'arxiduc ho veu tan perdut que inicia ell personalment la retirada amb uns quants cortesans cap a Catalunya. Ja,
pel que veig, tant amb el cas de l'arxiduc com amb el cas de Felip V, en quan venien maldades, ells tocaven
esclar,
el dos.
Fixa't, ells
aquí deixaven els exèrcits allò que es fessin mal, però
exacte,
ells...
Exacte, i a més en aquest cas és revelador, és allò pedagògic. Per Felip V, el lloc de resistència segur és Valladolid, per l'arxiduc, el lloc de resistència segura és Barcelona, no Saragossa ni València, és Barcelona. El 28 d'octubre ja inicia el retorn cap a Barcelona.
Ens queden pocs segons. Jo només voldria saber què va passar finalment amb l'arxiduc Carles. Al final, què li passa amb aquest home?
L'arxiduc, se li mor el germà, l'emperador
d'Àustria. Aquell que havia canonat Roma.
Es mora de verola.
I llavors l'imperi necessita un emperador. L'emperador serà l'arxiduc. El nostre Carles III es convertirà en Carles VI.
Sí, nosaltres no, però ell sí.
Ell li va anar força bé, diguem-ne, perquè esdevé emperador d'Àustria, amb el títol de Carles VI, i abandona Catalunya el 1711. Deixa la seva esposa, Elisabet, i la guerra, diguem-ne, els catalans aniran quedant progressivament sols.
Molt bé, no tenim més temps. Vull agrair al professor Torres i Ribé la seva presència aquí amb nosaltres en Guàrdia en aquest primer programa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també al professor Junqueras, que sí que ens veurem habitualment amb aquest programa. Quin és el proper? De què n'hi ha? De què anirà?
El proper parlarem de corsaris, pirates,
catalans,
morescos, sí, turcs, catalans, que de tot. Hi haurà una mica de tot.
Caram, estarà bé. Els esperem aquí, en Guàrdia.
Dies de ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanahuja, Paco Cotillas i Santi Carreras.